A Ràdio Maricel, a cel obert.
Ara fa uns dies ens arribava la nota que l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, l'ESCAC i l'Ajuntament de Sitges han signat un acord de col·laboració per la qual Sitges acollirà les properes edicions de l'ESCAC Summer School. Saludem Josep Maixencs, director de l'ESCAC. Josep Maixencs, bon dia.
Molt bon dia.
Quants anys fa que veu marxar de Sitges?
Uf. Doncs no tants.
No tants.
Personalment... Fa 6 anys.
Fa 6 anys. La relació no l'heu perduda.
No.
I podríem...
Sitges deixa petja.
Deixa empremta.
Sí, sí.
Podríem dir que aquest conveni és fruit també en certa mesura d'aquesta relació?
Aviam, el conveni es fa per una voluntat mútua, és a dir, tant per part de l'Ajuntament com per part no solament meva, sinó de tota aquella gent que estan a l'ESCAC, de ser fidels una miqueta als orígens de lo que és l'ESCAC. Els orígens de l'ESCAC estan a Sitges. O sigui, va haver-hi un projecte que va ser fallit, que va ser el d'una ciutat audiovisual aquí a Sitges, estem parlant dels anys 90 i pocs, i allò se'm va anar a Norris, però dintre d'aquest projecte d'una ciutat audiovisual hi havia un centre de formació de caràcter universitari estretament vinculat amb les empreses. En aquell moment hi havia 17 empreses catalanes, algunes de les quals amb caràcter multinacional, vinculades amb el sector audiovisual, que estaven intentant doncs, fer un pol industrial i un pol creatiu. Allò no va ser possible, però va romandre, perquè de fet es va constituir la Fundació ESCAC, que era una fundació privada integrada per una sèrie d'institucions, tant públiques com privades, també, i empreses del sector, que determinaven que era necessari crear un centre de formació. Evidentment, al no fer-se la ciutat de l'audiovisual i a l'haver-se creat el centre de formació, vam haver d'optar per una seu que no fos la de Sitges, tot i que vam intentar estar a Sitges. En aquell moment no va ser possible, per raons que ara no venen al cas, i per tant vam romandre a Barcelona. En un moment determinat, estant encara o ja a Barcelona, vam intentar que això d'aquí pogués anar quallant, no quallava, i aleshores va ser quan finalment l'Ajuntament de Terrassa va ofertar uns terrenys i va construir una escola dissenyada gairebé a la mida de les nostres necessitats, i des d'aleshores, des de fa exactament això, el temps que jo fa que m'he traslladat de Sitges cap a Terrassa, que estem a Terrassa.
ESCAC són les sigles d'Escola Superior de...
Cinema i Audiovisuals de Catalunya.
Què és l'ESCAC?
L'ESCAC és un centre universitari, però amb un caràcter peculiar, amb un caràcter, jo diria que en l'estat espanyol únic, perquè bàsicament respon a el que seria, per entendre'ns, una escola d'arts, i si tu vols fins i tot pots afegir una escola d'arts i oficis, però amb caràcter universitari. Respon a la filosofia de qualsevol escola de cine habitual. El que passa que li hem donat una major amplitud temporal de formació, donat el tipus, també el tipus de candidats que entren a l'escola. És a dir, el seu centre universitari, que imparteix una titulació pròpia, és una carrera equivalent a una llicenciatura, ens veiem amb l'obligació, tenim l'obligació d'acceptar alumnes que venen directament del batxillerat, actualment del batxillerat, i això vol dir que tenen una edat per el que fa referència a la formació típicament cinematogràfica, molt jove. Entre gent de 17 anys a punt de complir-ne 18, que és quan s'acaben els que fan els cursos normals al batxillerat, però també és veritat que ve molta gent de 20, 21, 23, 25, 30 anys, no? Vull dir, és molt divers, però tenim l'obligació de que fa gent jove. Llavors ens va semblar que, de la mateixa manera que la majoria d'escoles de cine d'arreu del món, el període de formació és d'entre 2 i 3 anys, en el nostre cas feia falta un coixí més ampli per donar una major base de cultura cinematogràfica a aquesta gent que malgrat ser amants del cine, venen amb una formació molt escassa. Per què? Doncs perquè en el nostre país el sistema de formació o d'educació, tant primària com secundària, no contempla per res, és com si no existís el fet cinematogràfic, no? Vull dir, tu estudies literatura, tu estudies, fins i tot s'ha imposat bastant la música, però si no hi ha gent directament vinculada, dilatant, amant del cinema, i d'haver algun professor xiflat, diguem, d'aquesta manera, que organitza un taller, que organitza quatre coses d'aquestes, normalment no hi ha activitats que ensenyin el que jo en diria l'alfabetització audiovisual.
No s'arriba al setè art.
No s'arriba al setè art, no. S'arriba a les arts per separat. Però no.
I aleshores aquesta mancança de formació que tenen els alumnes a l'hora d'arribar s'ha de compensar.
Sí, evidentment. O sigui, aviam, quan un alumne... tampoc és fàcil entrar a l'ESCAC. Per exemple, aquest any nosaltres tenim ofertades 80 places i s'han presentat les proves d'accés, s'estan presentant perquè aquests dies estan desenvolupant també, doncs, uns 260 candidats. Aleshores, de tot això, lògicament s'ha de triar i és difícil, perquè és una cosa molt, molt difícil de valorar, però, i això es fa a través d'un examen escrit per un cantó que és excloent, és a dir, és eliminatori, hi ha una quantitat de gent que ja no passa aquesta prova, i després unes entrevistes personals que ajuden a definir, és a dir, quan poses cara i ulls aquell número d'identitat que desconeixes qui carai és i que no saps ni tan sols per no saber si és un noi o una noia, no saps res, però només saps el que materialment han contestat a l'examen. Quan tens l'oportunitat, repeteixo, de trobar-te front a front amb aquesta persona i que aquesta persona se sàpiga vendre a si mateixa i dir-te, escolta'm, que jo sí que valc per això i t'ho vull demostrar d'una forma o altra, encara que tinc consciència, en molts dels casos, de que tinc una greu incultura cinematogràfica, però sóc una persona que estimo el cine, que he fet coses, ara avui en dia fer coses, treballs audiovisuals és molt senzill perquè això s'ha democratitzat molt, vull dir, tothom té una càmera de vídeo a casa seva, amb una càmera de vídeo es poden construir històries, es poden fer reportatges, es poden fer documentals, es pot fer tot el que vulguis, videoclips, la gent experimenta, connecta a internet, fan coses multi, diguem-ne, mèdia, i per tant, encara que no sigui amb cultura, sí que tenen unes habilitats i unes predisposicions que, si se saben captar i canalitzar, poden donar com a resultat la formació d'un bon professional. A part d'això, sempre hi ha els que, evidentment, sí que tenen cultura audiovisual, s'han espavilat pel seu compte, sí que són gent que saben de què va la cosa, i també les diferències d'edat hi fan molt. No?
D'acord. La cultura audiovisual dels alumnes que entren ara no devia ser la cultura audiovisual dels que entraven fa 10 anys?
No, evidentment. No solament això, mira, perquè això és una cosa molt interessant de ser estudiada.
A veure.
La gent que va entrar a la primera promoció, estic parlant, per exemple, del tipus J. Bayon, del director de l'Orfanato.
Ahà.
Aquests individus, se sabien el cine de memòria. És una cosa sèria, o sigui, de vegades deies, saben coses que molts dels que estàvem fent preguntes no sabíem. Per què? Doncs perquè els havia agafat una dèria per una cosa particular i allà s'hi llançaven en profunditat, no? Hi havia subgèneres i coses aquestes que molts de nosaltres no dominàvem i ells sí que els dominaven perquè començaven a irrompre noves tendències. Però, òbviament, són gent que se sabien de sobres el que era el cine soviètic, i de sobres el que eren els primitius americans i el cine negre americà i el que era el neorealisme. Avui en dia preguntes què és el neorealisme i et pregunten de què va això, de què hem de parlar. Vull dir, no se sap. Això per un cantó. I eren consumidors de cine a el que jo en dic les catedrals, no? Vull dir, els àmbits d'on el cine es veia, els cinemes, no? Al cap d'un temps van venir aquells que el cine el coneixien per la 2. És a dir, que ja no eren usuaris, que ja no eren usuaris del cine en sala, o que ho eren en molt baixa quantitat, i que en canvi, com que els agradava el cine i moltes vegades influïts per casa seva, doncs la 2 era la que donava els bons programes de cinema, quan encara només hi havia dos canals, eh? Després van venir la proliferació de canals televisius i va venir un repartiment del pastís de la franja cinematogràfica i va venir de tot. És quan el senyor Cerezo amplia el seu negoci considerablement repescant totes les pel·lícules velles espanyoles i venent-les per totes les televisions. I a partir d'aleshores ja les coses canvien i ve un baixón bastant notable, perquè ni la 2 ja era purament la 2, ni els altres ja feien el cine aquell de més de culte, sinó que tothom va anar a lo massiu, van influir molt en el que és la massificació del fet cinematogràfic en quant que cine americà, doncs l'aparició de Telecinco i d'Antena 3 sobretot, després amb l'aparició de Canal Plus, quan encara no era 4, es torna a repescar el cine de qualitat i la 2 hi torna una altra vegada a insistir. Però tenia una època en què la gent que entrava a l'escola, estem parlant de fa fins a uns 4 anys o 3 anys ben bé, doncs eren usuaris de cine a través de o de videoclub o de televisió. Actualment això també s'ha perdut. O sigui, d'entrada els joves d'avui en dia et diuen que la televisió la veuen poc.
Hi ha un fenomen nou.
Sí, sí. I ara hi ha el fenomen internet. Quan tu dius, quina pel·lícula has vist? Doncs l'última que m'he baixat. Això és la resposta, no? I aleshores, clar, la gent es baixa les pel·lícules, però no solament això, la gent es baixa les sèries. És a dir, tu la televisió la veus? No. Què veus a la televisió? Bueno, doncs a vegades estic a casa, no hi ha més remei, estem dinant, veiem les notícies, però les sèries no les veus? Sí, les sèries me les baixo. I a més, la majoria de gent et reconeix que els agrada baixar-se-les abans de que els altres les puguin veure per televisió. Per tant, hi ha també una certa competitivitat en aquest sentit i de més. El que sí que és cert és que la gent veu moltes imatges i que hi ha gent que les sap analitzar bé, encara que sigui sense formació, vull dir, això sí. I gent que sap triar, és a dir, hi ha una sèrie de sèries, sobretot de facturació americana, que tothom coincideix en que són les bones i és veritat
són les bones.
I després hi ha una sèrie de treballs fets actualment que comencen a aparèixer, espanyols, que també comencen a tenir una certa grapa. I el que sí que és veritat és que la gent continua desconeixent molt en sèrio el que és el cinema espanyol, que té un rebuig generalitzat. Això és contrari a el que jo opino. Vull dir, per mi el cinema espanyol és d'una factura extraordinària, el que passa que no tenim les oportunitats d'exhibir-lo com tenen els americans, que tenen el monopoli de tota l'exhibició. No?
Ens ha obert molts temes, el senyor Meixencs. Un d'ells és que crida l'atenció que alumnes que es volen dedicar al cinema siguin consumidors de cinema baixat per internet.
Sí. Bueno, això són les contradiccions. Jo penso que no ho gosen dir, però molts dels que fan cine professional també ho fan. El que passa que queda malament, queda políticament incorrecte de dir-ho. Evidentment s'ha de crear una consciència que certament s'ha de crear. El que passa que em sembla que actualment s'està fent malament aquesta campanya. És a dir, els drets d'autor s'han de preservar, i això és veritat. I, per tant, aquesta, a vegades, falsa propaganda que molts autors, sobretot cantants, fan de que jo les meves composicions les planto directament a internet, que se les baixi qui vulgui, el que se'ls ha de dir a aquests senyors és que segurament no ho feu per guanyar-vos la vida, també. O sigui, possiblement us surt del fet de fer cançons i del cor i del cap, però no ho preneu com un sistema de vida, perquè si ho pengeu per internet difícilment us guanyareu la vida. A no ser que arribeu a un acord amb alguna pàgina concreta o amb algun portal concret. Té les seves històries, això. Evidentment, des d'una escola com la nostra i des de qualsevol facultat universitària que es dediqui a la comunicació audiovisual, no es pot dir que sigui del tot correcte. Una cosa és el mercat i els preus que posa el mercat, això és una cosa, que aquí sí que podem discutir molt. Una altra cosa és que l'autor doncs hagi de renunciar als drets que li corresponen per haver parit una obra la qual té continuïtat en el temps i que d'això no en tingui cap resultat ni cap benefici. Vull dir, a mi em sembla que això no té massa sentit. Jo no m'imagino un Bayona, per posar un cas que conec concretament, que malgrat haver fet un contracte per la seva pel·lícula, doncs que no és un contracte ni molt menys milionari, renunciés als drets de lo que li dona la quota de pantalla de l'exhibició. És a dir, el Bayona recentment ha tingut una liquidació de la societat d'autors dels beneficis produïts i del que li correspon a ell per l'exhibició en sales de la pel·lícula aquí a Espanya, que si aquest dret doncs no es té present i tothom el pot infringir, doncs fa que els que s'ho han currat, o sigui, crear una pel·lícula tipus El Orfanato, per molt que sigui per molts molt semblant a Los Otros i de més, o deixa't estar de l'orfanato, parlem de Los Otros si vols. És a dir, parir una pel·lícula d'aquest tipus vol dir una dedicació en el temps molt llarga. I això és una inversió que fa l'autor. És una inversió de dir, durant dos anys estaré parint una obra i durant dos anys no he vist pràcticament de res més que d'això. Però si no ingresso, què és el que faig? Normalment aquesta gent o demana avançaments o demana crèdits o el que sigui, que d'una forma o altra els ha de recuperar. I és lògic que aquesta recuperació es faci mitjançant una entitat intermediari o no, que fa que es controli l'exhibició d'això, la utilització d'això, i li reparteixi una part proporcional dels beneficis que genera. Bé s'ho emporten els productors, bé s'ho emporten, etc. Altra història és el preu que això tingui en el mercat. És a dir, si l'entrada al cine ha de valdre això, si la venda del DVD ha de valdre això, aquestes ja són unes altres històries.
En qualsevol cas, els alumnes són conscients del dret d'autor?
Bé, això entra dintre de en algun moment de la seva formació, no?
D'acord.
Jo diria que quan entren vaja, mira, jo hi vaig estar en una de les taules d'exàmens d'aquestes entrevistes que dic. I a molts d'ells els hi vam fer aquesta pregunta i és cert que se't quedaven amb cara de marcià. És a dir, què m'estàs dient tu ara, nen? Això m'ho guaixo. I cony, això de dir... Actualment ja existeix un rebuig més generalitzat cap al fenomen, direm-ne, tot manta, no? El tot manta, per la gent que ja té una certa cultura i de més, acostuma ja a estar amb una certa marginalitat. O sigui, jo penso que aquest àmbit ja s'ha vençut, en certa manera, però encara, evidentment, hi ha molt consum. El que és les baixades d'internet, jo penso que com que estem en un buit legal, i això algun dia o altre se solucionarà. De fet, la Comunitat Europea està treballant ara aquest aspecte i les entitats de gestió de drets doncs, hi estan ficades molt en profunditat. A vegades jo penso que de formes equivocades, però és igual, n'arribaran a tenir consciència. Però el que sí que és cert és que una persona de 17-18 anys que des dels 14 s'ha acostumat a baixar-se coses, ja no diguem pel·lícules moltes i sèries moltes, però de música tot el que vulguis.
Què li has de dir?
Que com es fa això, no? No és tan senzill, però això és temps al temps i aquesta història, si es fa amb lògica, doncs tindrà un resultat positiu.
Segon fenomen relacionat amb internet. Comentàveu que el senyor Bayona era, en el seu dia, un gran consumidor de cinema en gran pantalla.
Sí.
A internet no baixa cinema en gran pantalla.
No, però això també està canviant. Perquè actualment, bueno, ja s'estan fent demostracions, o sigui, per exemple, ara per fer que la gent torni a les sales, aquest any que ve la invasió del 3D, no? Amb cine comercial. I segurament doncs, això serà un fenomen que farà que algú hi torni, o que hi hagi més gent, bàsicament franja de gent jove, Vull dir, perquè és el públic que avui en dia es constata que és més atractiu. Però també el fenomen 3D entrarà a les cases, és a dir, també el fenomen 3D ja està anunciat per la televisió, que vindrà més tard, però arriba. Per tant, actualment és possible, sense anar al cine, baixar-se una pel·lícula, descarregar-se una pel·lícula i després, mitjançant doncs, totes aquestes connexions que es poden fer, passar-la cap al monitor de televisió i avui en dia de monitors ja els tens del tamany que vulguis. Per altra banda, hi ha un sistema que és un híbrid, que seria el de projector, que tu passes a través del projector, del videoprojector, i el projector tu pot projectar sobre una paret de casa teva, si tu vols, etc. És a dir, fer-te la teva petita sala de cine. No oblidem que, per exemple, a Barcelona, als anys 70, hi havia dues o tres sales molt petites. Jo no sé si algú pot recordar els Arcadín, que estaven al costat de la travessera de Gràcia, que eren cines on hi cabien unes 60 o 70 persones, però estretetes, Vol dir que, i la pantalleta era el que avui en dia en diríem unes 50 polzades gairebé, o sigui que no, i allò tenia tirada, és a dir, i ara ho pots tenir a casa teva, de la mateixa manera que a la meva època teníem l'habitació de la música i allò era un temple sagrat que te l'incomunicaves i tot plegat perquè poguessis fotre-li decibelis forts, doncs ara, això mateix començarà a aparèixer amb el cinema, no? Tindràs el home cinema a casa teva i la teva sala de cine i potser t'ho baixaràs per internet, lògicament. També el sistema de projecció amb sales canviarà.
És a dir que tindrem un sistema de projecció en sales de més qualitat.
Sí, i les sales de cine no seran només sales de cine. Això és el que almenys jo vaig extreure d'una trobada d'exhibidors. Que en la qual, bueno, i actualment ja s'està fent, vull dir, hi ha sales que estan provant de fer doncs, concerts d'òpera, retransmissions d'òpera en directe, i en els llocs on es fa omplen, perquè veus l'òpera amb els que els agradi l'òpera amb una perfecció extraordinària i amb alta definició. Vull dir, això de poder veure doncs jo que sé, ara dic una Montserrat Caballé, que bueno, no, posem la Montserrat Caballé per dir algú, amb el collaret que porta de no sé què i poder veure els detalls del collaret com són, i amb una definició extraordinària, no deja de tenir su morbo, vull dir, i per tant té els seus seguidors. Però és que igualment podrem veure-hi doncs, el Nadal fent una final de tennis o l'Alonso fent una cursa, i això bé, o sigui, els cines, algunes de les pantalles de cines es convertiran en llocs de gran exhibició d'espectacle i exhibició pública, que pararàs per veure'l, però que lògicament et reconfortarà més que veure la casa teva, encara que a casa teva tinguis unes comoditats, però l'espectacle com a espectacle, l'aniràs a veure el lloc on es fan els espectacles.
És a dir, estem en un negoci canviant, suposo.
Sí.
Un negoci canviant en l'exhibició.
Sí.
Un negoci canviant en la distribució.
Sí.
Un negoci també canviant en la forma de crear, i és això el
sí.
que es forma a l'escac.
Sí, sí, perquè aviam, els llenguatges han canviat. O si tu vols, el llenguatge probablement no hagi canviat, però té formes dialectals i, o com se li vulgui dir, no?
El subjecte verb predicat és el mateix,
sí,
no?
Sí, exacte, exacte. Aleshores, el que passa que avui en dia, des de que per escriure qualsevol cosa, és a dir, per composar qualsevol peça audiovisual, puc utilitzar diverses eines diferents, complementant les unes amb les altres, és a dir, jo puc fer un producte audiovisual, explicar una història, començant filmant-la amb 35 mil·límetres, passant-me al sistema digital després del que sigui, i després inclús prendre imatges que difícilment les podria prendre amb grans màquines, doncs amb telefonia mòbil. I tot això puc fer-ho entrar dintre d'una mateixa peça i editant-la o muntant-la com jo cregui convenient, i li puc introduir les bandes sonores que a mi em doni la gana. És a dir, puc fer una sèrie de composicions molt, molt diverses. Seria un llenguatge més multimediàtic, m'explico? És a dir, utilitzant totes les tècniques a l'abast que hi en sortiran encara més. I ara, per exemple, estan sortint aquests mòbils que et permeten fer imatge frame a frame, o sigui que poden, per entendre'ns, donar l'efecte d'imatge ralentitzada, no? I, clar, això per un mòbil és... Clar, hi ha mòbils que poden suportar doncs, de gravacions de més d'una hora i mitja de durada, vull dir, clar, són coses molt potents que les portem a la butxaca, ja no es necessiten aquelles càmeres enormes, vull dir, aquesta evolució l'hem anat veient nosaltres fins i tot visualment, l'espectador, a través del que són els NGs de les televisions, o sigui, hem vist que van sortir amb furgonetes i cada furgoneta portava quatre persones, una amb la perxa, l'altra no sé què, i actualment ja surt tothom pel carrer que et poden invadir fent 40.000 tipus d'enquestes diferents, no? I són una senyoreta, a lo millor acompanyada d'algú més que li aguanta l'escarxofa, el micro, i amb una camareta que la puc tenir jo a casa meva. I finalment veig els resultats per televisió amb la mateixa credibilitat i amb la mateixa fidelitat que veuria un programa normal. Vull dir que com que les tecnologies estan canviant i a mi se'm permet escriure a la vegada amb bolígraf, amb llapis, amb rotulador, amb l'antiga màquina d'escriure i amb ordinador, i fer una mateixa peça, això aplica-ho a l'audiovisual, evidentment el llenguatge no ha canviat, la manera d'expressar-se sí, la manera d'entrar dintre d'aquest llenguatge sí que ha canviat. I la gent, jo què sé, vull dir, qualsevol família està acostumada que quan entren a la sala on estudia el seu fill, a lo millor el fill té posats els cascos, escolta música per un cantó, està consultant, està xatejant amb l'ordinador per un altre, té el llibre al costat d'un altre i a lo millor una pantalla de televisió on veu una pel·lícula per una altra, i ho fa simultàniament. Allò que diem que l'home dues coses a la vegada no les sap fer bé, resulta que les noves generacions ens ho estan trencant. El que no sé és fins a amb quina profunditat ho poden arribar a fer. Ah, això ja no ho sé.
El que rendeixi tot
plegat. El que rendeixi
plegat,
tot plegat,
no?
Sí.
En qualsevol cas, el medi està canviant el missatge? El canvi tecnològic està canviant la manera d'explicar històries?
Val. Sí, el canvi tecnològic està canviant la manera d'explicar històries. El que no està canviant són els continguts d'aquestes... O sigui, el fons de les històries. Pot no canviar al revés. Pot inclús abordar-los d'una millor forma.
D'acord, les històries són les de sempre.
Les de sempre, sí. les de sempre i algunes que de sempre eren històries i mai ens havíem atrevit a explicar-les, també, eh? O sigui, actualment veiem tant per televisió com en cine, com en canals més minoritaris, que bàsicament funcionen per internet, determinats continguts que difícilment mai ens haguéssim atrevit a exposar-los, perquè la gent parlava amb molta més reverència, amb molts més paràmetres de prevenció. Actualment diríem que s'ha perdut la vergonya, el qual no és ni positiu ni negatiu, caldrà mirar-ho, i s'expressen les coses amb molta més llibertat. El fenomen YouTube, per exemple, és una evidència palpable, no?
Cadascú, fins i tot es fan concursos per internet d'explicar històries en un minut i coses
d'aquestes. Sí, no, i això és molt saludable. Vull dir, aquella formació que no hi ha hagut, d'una forma o altra, diguem, està gestant, s'està fent possible gràcies a tot això. És a dir, la tecnologia que ens invadeix fa que nosaltres ens haguem d'espavilar per dominar aquesta tecnologia. I les generacions canvien amb les tecnologies. I les saben aprofitar, vaja, les últimes tecnologies, per molt bona explicació que donguem o puguin donar els professors que són entesos amb tot això, estan superades per el domini que d'aquestes tecnologies tenen les generacions noves. És a dir, jo puc donar les explicacions racionals, pau, m'ajudarà a entendre de què va l'assumpte, però la utilització d'això segur que la gent més jove ho fa millor que els que els expliquen com ho han de fer. Aquest és el fenomen aquell que fa anys deien, no, és que els nens sembla que quan neixin ja sàpiguen fer anar el mando a distància. Era la generació del mando a distància, no?
Correcte.
Però és així.
Hi ha una generació que va veure néixer el telèfon, hi ha una generació que va veure néixer la televisió, i hi ha altres generacions que s'han trobat el telèfon posat i la televisió posada.
Exacte.
Doncs, una escola ha de tenir, per tant, m'imagino, cintura per poder-se adaptar en aquests canvis.
Oi tant.
Sobretot en un...
Mira, nosaltres quan vam néixer com a escola... El glamour de l'escola era el cel·luloide.
Sí,
no. I ho ha sigut fins, per dir-ho d'una forma o altra, encara hi ha gent que té aquest glamour. Però clar, el cel·luloide s'està morint. És a dir, d'aquí a 10 anys segurament poquíssima cosa es farà amb cel·luloide. Tant de bo m'equivoqués. Perquè jo sóc d'aquesta època romàntica, no? Però el cel·luloide està desapareguent. De la mateixa manera que a la meva joventut, els que teníem alguna càmera, vull dir, jo recordo l'amic Vicenç Morando, que a mi i molta més gent doncs, ens dedicàvem a filmar amb càmeres de Super 8 la Festa Major i els esdeveniments de Castellers i coses d'aquestes. Clar, avui en dia tu dius filmar, la paraula filmar la generació actual no l'utilitza, perquè el suport fílmic ja no el dominen, i per tant això ja no és objecte de glamour ni de culte. Actualment el culte és la tecnologia. Quina nova tecnologia em presentes?
La targeta de memòria.
Exacte. A partir d'aquí, i això ha canviat, lògicament. No?
Tenim poc temps, encara hem de treure algun altre tema. Ens parlàveu al principi de José Antonio Bayona, gran triomfador. És potser el primer gran triomfador fruit de l'escola?
Sí, diríem, abans que ell arribés al llarg, hi han hagut alguns altres alumnes que han arribat al llarg, però certament no amb aquest ressò que ha tingut el J. Bayona, que potser ha tingut la paciència del que espera més. És un tio molt intel·ligent. Vull dir, mentre altres companys seus, algú, un en concret, doncs, s'ha cremat traient un llargmetratge precipitat com a òpera prima i que no li ha funcionat en el mercat, tot i que és un individu, Xavi Domingo, que en sap un rato. I després hi ha hagut un altre que ha fet una pel·lícula que podria haver estat bé, però que ha estat possiblement produïda d'una forma incorrecta, i tampoc és la pel·lícula que ell volia realitzar en últim terme, com és el cas del Guillem Morales amb L'habitante incierto, pel·lícula que per cert ara fa un remake amb la Gran Bretanya, que aquests dos són els predecessors, amb tots els equips tècnics que més o menys puguin tenir ells al darrere, que també són molts d'ells de l'ESCAC. En el cas del J. Bayona, és el J. Bayona més bastanta més coses. El J. Bayona apareix com a director d'un projecte que el ve preparant durant 7 anys, vull dir que allò que dèiem dels drets d'autor i el temps que esperes, durant 7 anys, d'un guió que havia passat per 50.000 taules de productors i que tots havien dit que aquest guió no interessava per res. Altres deien que això ja ho havia fet la Menàvar i ningú tenia que les coses poden tenir la mateixa història i ser explicades de formes diferents, no? Vull dir que el cine n'està ple d'aquestes, que no necessàriament són remakes, no? Aleshores, sí, aquest ha sigut, a més, aglutinat al voltant seu un equip magnífic, com és el director de fotografia, com és la muntadora, com és el dissenyador de so, com és el creador d'efectes especials, o un seu professor que era el director artístic de tota la pel·lícula, no? Per tant, ha fet tot un equip que, lògicament, ha posat l'aprenentatge que es feia a l'ESCAC a un nivell molt alt. I després també ha sigut un any molt positiu perquè hem tret a la llum la primera òpera prima produïda íntegrament en el si de l'ESCAC a través de la productora Escàndalo Films, que és la productora que està associada a l'ESCAC, no? I que treballa només per l'ESCAC. I aquesta experiència, que va ser una pel·lícula petita, però que ha tingut molts premis internacionals, que es diu Lo mejor de mí, que és una pel·lículeta de molt baix pressupost, que és l'únic que podem fer des de l'escola, pel·lícules de molt baix pressupost, ha lograt amb cartellera el que la majoria de cine espanyol no logra, que és 8 setmanes de permanència en els mateixos cines en què s'havia estrenat. És a dir, es va estrenar a poques sales, això és veritat, a unes 30 sales de tota Espanya, però aquestes 30 sales van acollir la pel·lícula durant una mitjana de 8 setmanes.
Això vol dir que la gent l'anava a veure.
Això vol dir que la gent l'anava a veure. Una pel·lícula molt, molt de tocar el cor i molt a flor de pell, per tant era una pel·lícula que des del principi t'enganxa i a la gent que a més els agrada plorar, uf, ja se'n poden aportar tres llençols, però són pel·lícules que calen. Vull dir, també és curiós que el cine que agrada al públic espanyol, el cine espanyol que agrada al públic espanyol és o la comèdia més esbojarrada,
Torrente,
per exemple, o aquelles comèdies que fan referència a tipologies humanes però portades a l'exageració, seria, per exemple...
Les pel·lícules de la Cerdà?
També, però la Cerdà, aviam, les
Ai.
Pel·lícules de la
Cerdà, sí. Ah, m'he embolicat.
No t'has embolicat. La Cerdà és una és un fenomen dintre de l'apreci del públic, però en canvi segurament mai he trobat aquella pel·lícula en què un director, malgrat que han intentat molts directors, la pugui consagrar com la gran actriu. És a dir, la Cerdà gairebé té més prestigi per les aparicions que ha tingut en televisió que en cinema, amb tots els respectes per la Cerdà, que és una magnífica actriu. No, pel·lícules com per exemple aquesta fora de plato, o com es digui, la del càmera, aquestes pel·lícules que tracten el fenomen homosexual però no des del punt de vista més esperpèntic sinó des d'un punt de vista bastant creïble però amb to de comèdia passada de rosca, o Lacrimògens, o sigui, Lacrimògens seriosos, ben fets, Vull dir, això va començar, o fenòmens socials molt, molt potents, no? Això ho va obrir-ho doncs el José Luis Borau per un cantó amb pel·lícules com Leo, que eren la història d'una noia molt marginal en un barri de Madrid i que per tant reflectia una realitat social molt punyent, o Te doy mis ojos o Soles, vull dir que aquestes pel·lícules són d'un clat i d'un guió molt bo, però que, o les mateixes de la Menàvar, l'última de la Menàvar de Mar Adentro, són pel·lícules que han clat molt en la massa mitja de l'espectador espanyol. Aquesta sí, o sigui, l'espectador espanyol et diu una cosa és el cine espanyol i una altra cosa és això altre. No, doncs això és cine espanyol i n'hi ha molt d'aquest tipus que desgraciadament pel monopoli americà no s'han pogut veure.
Doncs ens queda res, un minut. Avui s'inaugura, avui s'obre aquesta escola d'estiu de l'ESCAC. S'inicia una relació de futur amb Sitges?
Jo diria que sí. Jo diria que la voluntat explícita de l'ESCAC, també de l'Ajuntament de Sitges, és de que Sitges es converteixi en els primers dies d'estiu en una seu permanent d'activitat, diguem-ne, formativa, entre formativa i lúdica, que aquest any és molt tímid encara, és a dir, aquest any comencem amb pocs cursos i tímidament, diguem-ho així, perquè les coses s'han d'introduir poquet a poquet, amb el desig clarament de que l'any que ve sigui una cosa ja més consolidada i sigui beneficiós tant per Sitges i en tronqui amb la tradició cinematogràfica que Sitges ja té, com també per l'ESCAC.
Doncs Josep Maixencs, director de l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, moltíssimes gràcies, molta sort en aquest nou projecte de relació, de retrobament, podríem dir, en Sitges.
Gràcies a vosaltres.
I a tots vostès, fins ara, després de 5 minuts, més coses.